Les cases, els diners, vaja, allò que es diu patrimoni, encara ara està en mans dels homes. Quin és i com es valora el patrimoni de les dones?
Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
Es parla molt del patrimoni d'aquesta o de l'altra família i quan es fa referència a aquest terme gairebé sempre es pensa en diners. Com explica molt bé la geògrafa Rosa Cererols i s'entén molt ràpid, a la matança del porc les dones són les que fan les botifarres. El porc també els hi toca engreixar-lo a elles, però la fama se l'enduen els senyors perquè el que importa és la matança. Així se'ns explica tot un món. En el programa d'avui posem en valor el patrimoni de les dones i el que sustenten les dones, els ritus de vida i mort, el coneixement més enllà del profit econòmic, la feina que passa de portes endins i que no es considera. I per fer-ho marxarem de ruta amb la caçadora de masies, la Marta Lloret, una dona que rascant-se la seva pròpia butxaca i amb el seu propi cotxe cataloga masies que les administracions i moltes vegades els propis amos, per falta de calés, deixen abandonades. Amb ella pujarem al Tagamanent per conèixer l'Esther, una dona que fa anys que viu envoltada d'animals i natura. També parlarem amb la geògrafa Rosa Cererols, que ens posarà el dit a l'anafra per entendre com ens han explicat el món quan parlem de llegats. I reconeixerem la feina de restauradores i conservadores, una tasca molt feminitzada que, com a tal, es menysté. Ai, no sé si les dones volem heretar tot el que ens han deixat. Comencem!
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
En aquest país érem més de caçadors de bolets fins que vam conèixer la caçadora de masies. La caçadora de masies és una dona que es guanya les garrofes fent de tècnica de patrimoni, però quan acaba la feina, no contenta amb treballar les seves hores, es rasca la butxaca i amb tot esforç personal agafa el cotxe i se'n va inventariar masies de Catalunya, molt abandonades i en mal estat. No té cap administració darrere, només les seves ganes i il·lusió per descobrir-nos a tots un patrimoni únic. Fa unes setmanes vam acompanyar la caçadora de masies, a la Marta Lloret, per una pista on els baixos del cotxe van patir força. Tot això va ser al Tagamanent, part natural de la Reserva de la Biosfera. Allà, a una mitja hora d'aigua freda, en una masia del segle XII, hi viu l'Esther Parellada. La casa té un nom, el Vellit. És una autèntica meravella. La porta és oberta. I entrem? Ens hi acompanyeu? Som al Vellit, una masia, podríem dir a la zona del Tagamanent, ho explicarem així, 1.050 metres, amb una dona fantàstica que viu tot l'any des d'aquí, des de fa 10 anys. És l'Esther Parellada. Atenció, que no només hi viu ella, perquè viu amb un cavall, amb un burro, 40 cabres... i uns quants gossos que corren per aquí i que pot ser que en algun moment de l'entrevista apareguin. I gats, em diu ella.
Molt.
Acosta't al micro.
Bon dia, benvinguts a tots. Sí, ens hem deixat els gats.
Ens hem deixat els
les
gats.
Les oques i les gallines.
Home, ja sabia jo que em deixava alguna cosa. Molts animals, moltes bèsties i poques persones, podríem dir, no?
Exacte.
Molt bé. I qui ens ha portat aquí, perquè si no nosaltres no hi hauríem arribat de cap altra manera, és la Marta Lloret, ja superfamosa. La caçadora de masies, ets un fenomen, sí o no? Perquè, home, ets una dona que ha fet una cosa molt especial i molt bonica, que és tota aquesta mena d'orgull que tenim català, de pagesia, però després anem per la carretera i veiem totes aquestes masies que se'ns cauen a sobre, no? I d'alguna manera, tu, encara que ets tècnica de patrimoni, els hi has dit a la gent que mana que sí, sí, molt bé de posar-nos medalletes, però algú s'ha d'encarregar que això no caigui, no?
Correcte. Estic fent una mica aquesta tasca, però no sé on ens portarà.
Home, de moment ens han portat a que ja tens un munt de masies recopilades, tens un munt de seguidors a Instagram, a Twitter... És a dir, és una feina de formigueta, no?
Sí.
Quant temps fa que fas això, ja?
que m'hi dedico fa 16 anys, que ho comparteixo a les xarxes, que no comparteixo el que em dedico, eh? O sigui, és el meu temps lliure, ho comparteixo des de fa 3 anys a Instagram i una a Twitter.
De tota manera, sí que la teva feina com a tècnica de patrimoni és documentar el món de les masies, però també altres edificis, altres històries, no? Vull
sí,
dir, no només
sí, de fet,
masies.
Inventario patrimoni cultural de tot tipus.
Quan ara parlàvem de la masia i de la importància de la masia, què és el que t'emociona tu de la masia i per què decideixes en un moment donat de dir això és el meu i tinc ganes d'historiar-ho perquè això no se n'està ocupant ningú, les estem deixant caure i sobretot no sabem què hi ha dins, no?
Bueno, a mi m'atrapa molt perquè entrar en una masia és com fer un salt a la història i veure com vivia abans la gent que vivia en aquest país i quins recursos tenien per fer-ho. I crec que expliquen molt que molts llibres d'història.
Ara, per exemple, som en aquest lloc tan especial, el Vallit. Estem aquí al costat de la vora del foc, però amb una mica de fred. Ens surt una mica de l'e per la boca, però l'Esther està acostumada. Tu, aquí, amb samarreta imperi, no?
No tant, però bé, avui s'està molt bé, la veritat.
Estem a l'entrevista més xula del món en un foc a terra espectacular.
La història és del revés, la niña llora porque no ha podido.
Segons diuen i segons apareixen els llibres en alguna documentació, sembla que és un edifici, una masia del 1200, déu-n'hi-do, i tenim, mentre parlem, com ho diries, una incisió,
una inscripció
que ens parla d'una data, no? Que,
sí,
que és posterior.
Sí, és del 1674.
Imagina't, un grafiti del 1674 sí. I al costat un bugader. Explica'ns
bueno,
què era el
bugader. Són les restes d'un bugader. Era una part que hi havia dins els focs de terra, que és com un cos i un recipient de ceràmica, dins del qual s'hi feia la bugada, com diu el seu nom, amb l'aigua bullent de la perola que estava tot el dia aquí en el foc, i la cendra. Així s'obtenia lleixiu i es blanquejava la roba d'aquesta manera.
Aigua i cendra és igual a lleixiu.
Sembla mentida, però... Sí.
És una de les coses que segur que ha après l'Esther d'estar aquí en contacte amb tot això, no? Perquè quan vas venir fa 10 anys hi havia molta feina per fer i que, vaja, que no estava abandonada, però que feia 10 anys que estava tancada, no?
Quan jo vaig arribar feia 10 anys que estava tancada, però sí que hi havia viscut gent abans, certament a l'antiguitat i fins que va començar a baixar la gent de les muntanyes, doncs aquí vivia molta gent. Passa que, clar, ara estem quedant-nos 4 gats aquí dalt, o 2, i clar, no és el mateix viure sol en un lloc com aquest que viure com abans, que hi vivia tota una gran família. Aquí, aquests voltants meus, la veïna que tinc més propera està a 10 quilòmetres o 12.
A 10 quilòmetres per un pedregar que hem pujat amb el Josep Forç, el nostre tècnic, que no us ho puc explicar, eh?
Bueno, diguéssim que la pista no està tan malament com vosaltres dieu, pels que vivim aquí, eh?
Perquè... Ah, és que ets de Barcelona, en qualsevol cosa...
Sí, no... totes les pistes, si fa no fa, estan així.
Tot i així, abans la Marta m'explicava que just en aquestes contrades, potser fa uns anys hi havia potser 25 masies aquí
sí,
al voltant,
sí,
eh?
Sí, sí, és el que comentàvem abans, que clar, la vida d'abans en aquí, la gent que vivia als masos, les feines que es feien, bueno, això és impensable ara... Per això la gent ha anat marxant, suposo, i perquè la vida d'avui no fa viable ni fàcil viure tan lluny de la ciutat o del poble o d'on tu puguis desenvolupar la teva feina. Per viure i guanyar-te la vida per vivint en aquestes cases és inviable, no es pot.
Home, és una fuita de diners molt gran, no? Al mes, de totes les coses que has d'arreglar...
Sí, una casa abandonada...
Instal·lació elèctrica, clar. Moltíssimes coses, no?, en tot aquest temps.
Clar, una casa d'en 10 anys de tancat i com es feien les coses fa uns anys o els masovers que hi haguessin, pues, potser no es podien gastar el que fos, doncs, evidentment, és una casa que està superretreçada i que, a més de ser molt antiga, pues, necessita una reconstrucció, pràcticament.
I panells solars també hem vist quan arribàvem,
sí,
no?
Sí, hi ha panells solars, però aquí sí que... Us haig de dir que ja els van posar els propietaris abans de que jo arribés.
Per sort, per sort, perquè aquí pagues un lloguer econòmic i, a més,
sí,
arranges totes aquestes qüestions que dèiem ara,
sí,
no? I les
sí.
coses que vagin passant, perquè en una casa com aquesta, bueno, saps, deuen gelar les canonades en un moment
tot.
Donat, li deu
moltes
passar
coses,
de tot, no?
Sí, masses, o sigui, coses.
És triar la teva aventura, no?, cada dia aquí.
Sí, de fet, és que viure en un lloc així és una aventura constant. I llavors ho has de tenir molt clar, perquè no és una mica el somni aquell que té molta gent, de, que em diuen a vegades que venen a passeig i em diuen, oh, que guai, que tu vius aquí, això és magnífic, i diu, sí, és magnífic, és on vull viure, jo estic encantada, però la vida és dura. Bueno, però, clar, no et queixis, perquè tal, perquè tu t'ho busques, i clar, al final dius, com a tot arreu, hi ha avantatges i desavantatges.
I des de fora tot sembla sí, més maco, no?
Sí, sembla més fàcil perquè és molt bucòlic i segur que no gasto res perquè visc així al mig de la muntanya i no tinc luxes i no tinc despeses. I dius, si fes números, tinc més despeses potser que una caseta o un pis al mig d'un poble.
De fet, ara ho hem d'explicar, tu ets la masovera, no ets la propietària del Vallit, d'aquesta masia que, com deia, més de 1.200, i tu fas tota una feina que, d'alguna manera, és el que ha anat també buscant la Marta amb el seu projecte Masiaire. O sigui, tu tens com una llista de masies que has anat veient que estan abandonades?
No, com ho has fet, això ens contacten propietaris, o de fet jo també tinc contactes amb alguns que els he preguntat i alguns hi han accedit, que tenen una preocupació de que tenen aquest patrimoni i no saben com tirar-lo endavant, ja, sí, perquè sobretot perquè no poden mantenir-lo més. Tampoc ho volen vendre a priori perquè els hi sap greu, perquè és un llegat. Això costa molt d'entendre, però quan és una cosa que nosaltres només ens hem encarregat de traspassar-ho als que venen, que tu siguis el que s'ho ven és com un desprestigi familiar i una llàstima, en el fons. Jo sí que ho puc entendre, eh? Perquè és no viure només en la teva persona, sinó amb tots els que han vingut abans que tu i que ho han fet arribar.
Clar, hem de parlar d'un patrimoni econòmic, de riquesa, etc, és a dir, arquitectònic i tot això, però també hem de parlar d'un patrimoni material.
Sí, perquè jo em refereixo a un patrimoni cultural, eh? Uh-huh.
Quin és aquest patrimoni cultural
del que
parlem?
És una mica el que et deia abans, o sigui, són testimonis físics de la història d'aquest país i de la història més reculada. Sí que tenim esglésies romàniques, per exemple, però que de masies romàniques també en tenim. I el més preocupant és que molts no ho saben. Per començar, les administracions no ho valoren.
Elements bàsics que hagi de tenir una masia perquè, és a dir, perquè valgui la pena o perquè tu la consideris. Què tenen aquestes masies?
Com a mi m'agrada trobar-les és que no s'hagin fet reformes i que puguis justament fer la meva feina, que puguis, a través de l'estructura que queda i dels elements, puguis saber quina cronologia té. Quan li han fet una reforma salvatge, que han fet tot l'interior nou, entres a dins d'una estructura que té parets antigues, però que a dintre no queda res, que tampoc t'explica res de com vivia aquesta gent i que no et permet veure, per exemple, aquesta inscripció que hem vist aquí del 1774, potser en una reforma, potser s'hagués deixat, però els focs aquests, per exemple, que jo els trobo fantàstics, és del primer que es treu, perquè ocupa una gran part de l'estança, perquè es fuma tota l'habitació, perquè no es troba pràctic, però per mi és una part molt important que s'hauria de conservar a les masies.
Aquest forat que veiem, que és sí, aquest bugader, no? És com si fos una tina, o sigui, ho dic perquè la gent s'imagina una tina ceràmica, però d'elements aquests, com el bugader, n'hi deuen haver molts que la majoria de pixapins desconeixem, no?
Sí, bueno,
aquest és de pedra.
Una mica es tracta de, i del que jo també estic intentant fer a les xarxes, que és que aquest coneixement, coneixements tants que s'estan perdent de la utilitat d'aquests elements i de com es vivia, és una mica recuperar-los i tornar-los a posar
en valor,
sobre
no?
la taula i en valor, sí.
Compta amb les teves pròpies forces per lliurar-te de l'engany del que sempre has conegut, del que t'ha vingut donat.
Diguéssim, els teus jefes, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, Direcció de Patrimoni Cultural de Catalunya.
No són els meus jefes, per sort, i per això puc dir el que em dóna la gana.
Què vols dir que no són els teus jefes?
No són els meus jefes. El meu jefe es diu Marc Bosch i és un home que té una empresa d'arqueologia.
O sigui, tu treballes per una empresa d'arqueologia, o sigui, quan diem que fas de tècnic de patrimoni no treballes directament
per
la Generalitat.
A veure, en subcontracte les administracions, però bueno, mira.
Però escolta, no t'han trucat mai de la Generalitat de dir, això que estàs fent ens agrada molt, caçadora de masies, per què no en fem alguna cosa?
No, ni una trucada.
Però ara, després d'aquest programa, saps que et trucaran, no? Tots en fila índia.
Sí, segur.
D'acord. El saludem des d'aquí. Existim i estem aquí per explicar-ho. A més, amb dues dones molt valentes. Tu, perquè vas trascant pels camins buscant aquestes cases, a més, moltes vegades deixes el cotxe i te'n vas caminant.
M'agrada molt fer-ho caminant, sí. Ah. Avui he estat tot el camí pensant que m'estava maleint.
I l'Esther també, perquè al fi al cap ella hi posa podríem dir el fetge i els ronyons en tot això, és a dir,
exacte,
hi viu cada
per
dia...
Exacte, per mi, perdona, però el mèrit i la valentia té dones com ella.
Cap valentia. Quan un neix amb unes característiques que és que no pots viure en un altre lloc, doncs no considero una valentia.
Això t'anava a dir, que tu ets una professional d'aquest tema, perquè tu quasi des dels... Em sembla que des dels 25 anys que has dit...
Bueno, no. Sí, segons ma mare, quan era molt petita, jo no recordo res. Uh-huh. Sempre deia, quan sigui gran em compraré una casa a la muntanya i me n'aniré a viure amb els animals. I es veu que ho he anat fent.
Ho has anat fent. Tu ets de les franqueses, no?
Sí.
Si no m'equivoco.
Sí, sí.
I des de llavors has viscut en diferents masies, 10 anys, 5 anys, 15 anys, vull dir, una passada.
Des de que vaig sortir de casa de ma mare, diguéssim. Bueno, dels meus pares.
I ara amb aquesta ja fa 12 anys que hi ets, perquè em deies des del 2010, no?
Sí, en aquesta fa 12 anys ja. Uh-huh. Passa el temps volant.
Et faré una pregunta i ja sé la resposta, però te la faig igual.
Val.
Tu no tens por a la nit?
Això m'ho ha preguntat tanta gent que
ja,
està per
però
riure.
Jo t'ho pregunto perquè riem les dues.
No he tingut mai por perquè seria ridícul tindre por i viure així, oi? Seria una mica absurd, potser no tindria certa lògica. No, por em fa més la ciutat i certes altres coses que no viure aquí. No em sento sola, no m'hi he sentit mai.
Tu més ets artista, ets professora de l'Escola d'Art
de la Garriga.
Sí, home,
sí, de l'EMAT.
I a més ara fa ceràmica, però hem entrat a casa teva i hi ha un munt d'objectes increïbles, o sigui que ets una dona que allò de... avorrir-se no sap el que és, no?
No, gràcies a Déu... No, és veritat. Gràcies a Déu no m'avorreixo, no m'he avorrit mai. Sempre estic fent coses, perquè si no, no sé, no sabria viure. Dir artista, doncs sí, sóc artista, però evidentment menjar de l'art és molt difícil i gràcies que faig classes. Però si no, si hagués de viure només de la meva obra, potser faria més badalls dels que faig.
Fèiem la broma i em volia preguntar allò de no tens por a la nit? I ja està clar que no. Però sí que incomoda que moltes vegades una dona vulgui viure sola a la muntanya. Dius que no t'ha passat en la casa de la que estem parlant ara, no? Però que en altres moments de la teva vida has sentit el masclisme per part dels homes, no? O dels veïns. Explica'm què vols dir amb això.
Normalment, que una persona hi sigui dona i visqui sola, ja implica que la gent...
es pregunti coses,
ja no? Es pregunta coses. I...
No t'han dit mai aquella bruixa?
No m'ho han dit directament, però...
Perquè sí, és el típic, no? La senyora que viu sola.
Jo sempre ho he dit, senyora amb gats, sola, a la muntanya. Jo ja estaria cremada fa dies.
Sí, fa 3 segles segur.
Sí.
O fa menys.
De fet, soc conscient que a vegades faig nosa. Ho he fet nosa en el passat. Per què? No ho sé ben bé. Però en alguns senyors sembla que molesta que una persona del sexe contrari pugui viure sola i
independent,
sortir-se'n, tenir una vida plena i ser feliç, i això sembla que no pot ser o no ha de ser. Llavors,
hi ha les típiques preguntes aquelles i ja te'n sortiràs, no? Dius que no. Això et va passar moltes vegades quan et vas separar de la parella, no?
A l'altra casa es feien apostes. Perdoneu, se n'acaba d'anar la llum perquè el generador s'ha apagat.
Doncs això és, hi ha més romanticisme.
Exacte.
En aquesta entrevista.
I com que tenim uns dies molt foscos, no ens aguanta la llum. Uh-huh. Bueno, el tema és que sí, allò de fer apostes a veure qui marxa...
Quan durarà, no?
Quan duraré. M'ha passat a mi, li ha passat a alguna altra dona de per aquí les muntanyes i bueno, al final t'arriba tot a les orelles i m'ha arribat moltes coses, fins i tot a veure si em repassava tothom que passava per aquí, bueno, cosetes que la gent es pensa que no fan mal, però fan mal.
M'imagino que és la típica suspicàcia de no poder suportar que algú sigui lliure, que no necessiti un home i que pugui fer la seva vida i a més la faci contra tots els prejudicis i contra totes les coses que se suposa que han de fer o han de ser les dones, no?
Jo crec que una mica sí. També hi ha la por a lo desconegut. Sembla que només ens fa por la gent de fora, vull dir d'altres països, però en aquests pobles a vegades fem por als que vivim al costat, perquè jo al final sóc de les franqueses i estic al Tagamanent. Tampoc és gaire lluny, però vam arribar aquí, quan vaig arribar amb parella, ens deien els índios de les muntanyes.
Que maco.
La meva parella era el primer sud-americà que va arribar a aquest poble d'Aiguafreda i portava els cabells llargs i érem uns índios. I fins i tot havia parat la policia perquè no fos cas que hagués segrestat el meu fill, en el nostre fill, que anava... Vull dir, això ens ha passat realment. I parar-nos la Guàrdia Civil cada dos per tres per anar amb una furgoneta... Coses que, bueno, com que érem els hippies aquells, els de la muntanya, els índios i totes aquestes coses, que sembla que no molesten, però al final sí, fan mal. I quan em vaig quedar sola, encara pitjor.
Perquè eres la Índia sense ploma, no?
Ja no devia ser la Índia, devia ser aquella tia que fot allà dalt amb les punyeteres cabres que molesten. Però jo tenia un nen adolescent, havia d'anar a l'escola... No ho vam passar molt bé, però ens n'hem sortit.
Però estàs aquí.
Estic aquí, som molt feliç, fa molts anys. El meu fill té una bona vida, també, i, bueno, al final tot es posa al seu lloc.
I tens però... uns nets que segur que deies abans que us rifeu per a veure qui puja més aviat a l'arbre,
sí,
oi?
Sí, sí, i el que sigui. Tenim unes coves per aquí amagades i ens hem fet de tot cabanyes, ens ho passem molt bé. Però sí, a vegades hem molestat i encara em pregunto per què.
Ja ho saps.
Sí, ho sé, però ara ja és igual.
A les dones i els dies és un programa feminista i jo us vull preguntar una cosa a les dues. Tu ets una dona que viu sola aquí, la qual demostra que tots aquells prejudicis típics de ui, una dona aquí, no sé què, evidentment que hi ha moments on et deu ajudar gent, tens un cotxe, baixes a comprar, no et dediques aquí tot el dia a fer magdalenes, cupcakes i tot això, no? Vull dir, tens una vida també real. És
Soc
a dir,
una dona del segle XXI, exacte, connectada a internet, sí, que m'encanta la cultura, moc perquè faig les classes i això em dona un intercanvi amb moltes persones interessants, i però no em dedico a fer cupcakes d'aquests ni res. Abans tinc que anar a arreglar la bomba d'aigua i aquestes coses.
Exacte. De fet, la majoria de masies que tu has anat doncs, caçant i col·leccionant són, podríem dir, pel mig de Catalunya, Osona, Moianès, Lluçanès, aquesta zona del Vallès, no? També?
Bueno, intento moure'm per tot Catalunya, però tinc una limitació que és que jo això ho estic posant de la meva butxaca i és molt...
I estàs fent en el teu temps lliure.
Sí, i fer aquests desplaçaments... Tinc una família i que estan una mica creuats amb aquesta iniciativa, però sí que ara hi estic posant de la meva butxaca i anar tan lluny també és més costós.
Però jo t'ho deia sobretot perquè em sembla que el tema de patrimoni, el tema del que és el caler, és a dir, l'edificació, el que parlàvem abans, del patrimoni cultural, no de l'altre, del dels bitllets.
Sí.
Aquest sempre l'han portat gairebé tots els homes. Sí que hi ha pobilles, però en general són...
No són la majoria dels casos, que... però n'hi ha. Ni de fet, sí. Moltes... Abans, antigament, quan hi havia una casa molt important, sí que prevalia el nom de la casa, encara que fos d'una dona. Bueno, això, quan hi havia una pobilla, si la casa era molt important, quan es casava la pobilla, els fills portaven el nom de la casa, no del pare.
No del pare. Però hi ha moltes dones vivint i fent-se encàrrec avui en dia d'aquestes masies que hi ha per Catalunya?
Dones soles n'hi ha, però també et diré que moltes cases, que encara que sigui un matrimoni, moltes vegades la dona hi té un paper molt important amb el manteniment de la casa.
I de totes les masies aquestes on, per exemple, hi ha dones vivint soles, és bastant habitual o no n'hi ha gaires?
N'hi ha sobretot de dones que s'han quedat viudes i que segueixen endavant amb el mas.
També li he de preguntar a l'Esther, al principi tu fins i tot havies somiat en tenir una granja de llet i dedicar-te a això.
Somiat, ho vaig intentar-ho.
I ho vas intentar...
És que només ho somies, ho vaig provar. Sí. Provar és un dir. Vaig estar 12 anys treballant amb això.
Rascant, no?
Però la realitat no és... És que no és viable per una persona com jo, diguéssim, petita, i que volia començar un negoci en el món ramader. Això estic parlant dels anys 90 i ja era molt complicat i, bueno,
final vaig tenir-ho que plegar perquè no me'n vaig sortir. Econòmicament estic parlant.
Potser peco d'innocència, però no has pensat a vegades que t'agradaria o que creus que t'haurien de pagar per viure aquí? Gairebé la Generalitat t'hauria de pagar no. per viure en un lloc de com aquest i conservar-lo, no?
Exacte, no, no peques d'innocència, ho he pensat sempre. No només amb mi, evidentment.
Sí, clar, clar, penso tothom.
Estan fent una funció molt important.
Sí, penso que hi ha moltes persones que tenen aquest desig, algunes ho han aconseguit. Estic parlant de les noves fornades, clar, la gent que tenia el mas d'herència, pues, s'ha trobat el que s'ha trobat i no sé. Però hi ha molta gent, sobretot gent jove, que volen tornar a la muntanya. Bueno, quan jo en aquella època també era jove, també volien tornar i estàvem igual que ara, o pitjor. I tenen molt poques oportunitats. I després veus, com diu la Marta, que les cases s'estan caient, s'estan arruïnant i no s'entén. No s'entén, per una banda, que els propietaris d'aquests masos, que en molts casos és veritat que els hi cau a sobre com una herència i no saben massa què fer, quan tenen l'oportunitat de trobar algú que els hi podria estar cuidant i mantenint, que de fet no oblidem que sempre seran els propietaris, que això sembla que s'obliden i deuen tenir com por de que se'ls hi prengui alguna cosa, que no es pot ser, perquè nosaltres mai serem propietaris d'aquestes cases.
Sí, per molt
cases.
Que visquis d'aquí 52.000 anys,
demà
em
poden
sense.
Dir que... Clar, jo n'hauré d'anar el dia que em diguin que ja n'hi ha prou. Mm-hmm. Perquè jo no sóc...
Però és curiós
no
que a vegades
res.
Som molt, molt solidaris amb altra gent.
Clar.
I, en canvi, amb el nostre propi veí o amb el de la nostra mateixa comarca, diem, ui, no, no, a veure si em destrossarà la casa.
Exacte.
Però si t'està caient, amic.
Exacte.
No?
Tenen, no sé, és una cosa estranya que sempre ho he pensat i no acabo d'entendre-ho. Aquella por a lo desconegut, que pot ser el veí del costat, és el que diem, no cal anar-se'n a un altre país, eh? No cal que vingui gent de fora.
Bueno, he de dir que a vegades són males experiències,
també.
Perquè en conec molts que ho han deixat de fer, de tenir masover, perquè els han destrossat la casa, perquè...
És que ens ha passat les dues coses.
Sí. Ja.
Els masovers, que hem tingut males experiències amb alguns
sí.
propietaris, i els propietaris, que també entenc que si la casa fos meva jo també patiria per qui es fica dintre i com me la deixaran o com la cuidaran o què passarà després, perquè és veritat, per les dues bandes passen coses.
Mm.
Però
home,
per
però
això hi ha la Marta.
M'imagino
la Marta, no?
A veure si pot fer algun joc.
Hosti, quina responsabilitat.
El que és fort és que aquest projecte de Masiaire, que d'alguna manera està posant en contacte doncs, propietaris i gent que les vol cuidar,
clar.
Ho està fent una persona particular.
Clar.
Això diu moltes coses d'aquest país, eh?
Sí,
clar.
Sí, estic d'acord. I que justament, bueno, que ho estiguem fent així i la Generalitat no respiri, diu molt, sí. Sí que ens han trucat bisbats i ens ha trucat un Consell Comarcal...
Però per què? Per dir-te que compta, que no els hi arrobi res, no?
No, que ens volen ajudar.
Ah, d'acord, perdó.
No, no, i això també ho vull dir, el Consell Comarcal d'Osona ara farem un conveni i ens vol ajudar amb tota la part tècnica, que és molt important que amb els permisos d'obres, per exemple, ens puguin ajudar. Perquè nosaltres no estem tampoc demanant que ens financin, que estaria molt bé, perquè arribaríem més lluny. Perquè, per exemple, si una casa té la coberta malament... Amb el Masiaire no la podem agafar perquè és inassumible.
Uh-huh.
Bueno, coberta malament vull dir sense coberta. Quan està sí. malament estem intentant buscar perfils allò de gent que ho hagi fet i amb moltes capacitats, però sí que és veritat que tenim moltes dificultats en aquest sentit, que ens aniria molt bé que les institucions diguessin ei, doncs el que us falti d'això, jo ja vaig fer una mena de crida de dir que els fons aquests Next Generation que encaixava perfecte amb un projecte de país per recuperar masies, que només fos amb invertir en cobertes de masies, és que això suposaria que es frenés, que es deixessin de perdre. I hagués sigut molt senzill perquè els diners hi eren.
Explica'm doncs, què és això de Next Generation, que nosaltres
són uns fons
som
europeus,
del Past Generation.
Són uns fons europeus que anaven destinats a millores d'eficiència energètica i això encaixava perfecte, perquè és un model de país que un mas no funciona
sí,
sol, que no és una casa, sinó que treballa sobretot l'entorn i que s'hagués justificat molt bé. Ho han repartit amb els mateixos de sempre o d'alguna manera que...
I són els de sempre?
Bueno, mira, no ho sé, tampoc t'ho sé dir, però al final veus que fer un altre pavelló en un poble que dius que ja en tenia un i dius, Home,
no ho veig. I a més, el més important de tot, que és que això és únic, i és únic de Catalunya, clar, aquest tipus d'edificació. Tu, per exemple, t'he sentit que ho has dit a vegades en entrevistes, que la teva mare és anglesa, vaig a Anglaterra, com estimen el que ells diuen el countryside,
bueno,
no?
És que...
I com tenen les cases dels Cotswolds, de totes aquestes zones, de Gales, etc., aquestes
és que és
cases precioses.
Vas pel camp allà i és una meravella com tenen el patrimoni i el camp. Ja no només perquè tot funciona junt i s'estimen des del el príncep mateix, fa gala del món rural. Aquí, no sé, bueno, és igual.
Dic, tu has citat en un moment donat el tema de les obres, perquè sé que aquí hi ha una qüestió amb el tema de les obres, no?
Sí.
I que d'alguna manera ja és prou complicat que aquestes cases les agafin masovers, que la gent se'n cuidi, que els propietaris les cedeixin perquè hi hagi masovers que se'n cuidin. Però a sobre, quan es volen fer obres, hi ha un munt de traves, no?
Sí.
Explica'm per què això. Sembla una mica
no,
estrany, no?
A veure...
Que si deixem que es caigui, per què des de patrimoni posem tantes traves?
D'una manera es vol protegir. Jo entenc la postura de patrimoni i, de fet, la llei és de l'any 93 i posa dins el mateix sac cases on s'hi viu, masies, que una església no té el mateix ús. Hi hauria d'haver una llei específica per masies en tant que és una casa on s'hi ha de poder viure. Dit això, ho feien una mica com per assegurar-se de la seva conservació. Però s'ha demostrat que això no ha funcionat i que ha sigut un perjudici. En un país qualsevol d'Europa, que tu tinguis un edifici protegit és un orgull. En aquest país em sembla que no he conegut ningú que estigui content d'estar protegit. Això és que passa a algú. Això és que no s'ha protegit bé.
Quan estava parlant amb l'Esther, tu deies és que ella fa una feina molt important. I a mi m'agradaria que especifiquessis una mica quan dius aquesta feina tan important. Jo la intueixo, però vull que m'ho l'expliques tu.
Perquè és gràcies a l'Esther i gent com ella que tenim aquest patrimoni. Perquè si fos per les administracions, tal com s'hi pot accedir a elles, es podria dir que en quedarien encara moltes menys. Tota la gent que ara té una masia entre mans, sigui masovera, sigui propietària, està lluitant per tirar endavant aquest llegat. No és sostenible per res. Per molts diners que tinguis, és molt difícil que en guanyis ara de tenir una masia. Abans sí, era una explotació econòmica i justament és la solució que tenen les masies, que siguin una explotació econòmica com ho eren abans, que també et deixin fer això. Ara tu, per fer qualsevol cosa dins de casa teva, has de demanar 50 permisos. Tot això fa que puguis tardar 6 anys a tenir un permís per una cosa com explotar un bosc, com tenir permís per arreglar casa teva. I tot això es va allargant amb el temps i suposa un desgast tan gran que és insostenible. Per tant, són lluitadors la gent que està mantenint masies.
Esther, tu t'imagines aquí de gran? De gran gran, eh?
Sí.
No, ara sí que ets molt juvenívola.
I gràcies,
gran, gran.
Jo sí.
Sí?
Jo hi viuria fins com a nanès del planeta, però com que el futur no el sabem, ja ho veurem.
Com ho estàs fent també, jo crec que els que et lloguen la casa no tindran problemes, no?
Bueno, si no se la venen abans, doncs...
Això és un altre perill.
Sempre patiu d'això, no? De que se la venguin.
Sí, esclar.
Doncs escolta'm, Esther, moltíssimes gràcies per haver-nos rebut, per aquesta infusió tan bona, i també a la Marta per haver-nos portat aquí, perquè si no, d'una altra manera, no, segur
gràcies.
Que no haguéssim conegut aquest indret
gràcies
tan privilegiat. Moltes gràcies a totes dues i al Josep Forç per fer possible aquesta connexió i als croissants de Llerona.
Visca!
Gràcies!
El feminisme no és una moda. Escolta Les dones i els dies amb Montse Virgili.
Si obeixes totes les regles, t'oblides de la diversió. Katharine Hepburn, actriu.
Quan expliquem les tradicions rurals, diem que l'hereu es quedava a la finca i a la pobilla calia col·locar-la en una altra família. No es quedaven res, les dones? La geògrafa Rosa Cererols parla del patrimoni immaterial, l'autèntic llegat per les dones. La geògrafa Rosa Cererols parla del patrimoni immaterial, l'autèntic llegat de les dones. Perquè on seríem sense els contes, receptes i cures que s'han transmès de mares a filles?
La història sempre s'ha explicat des d'un cantó, no? I un cantó en el qual les dones, la feina de les dones, el llegat de les dones, sempre ha estat invisibilitzat. Hem de reconstruir o hem de fer un exercici d'imaginació i de justícia per entendre que les tasques i els llegats també estan genderitzats. Tothom és sensible, no?, a entendre el llegat un edifici, una església, una catedral, un mas, una masada, i molts cops ens oblidem d'explicar què hi passava al voltant de, o a dins de. I aquí és on necessitem puntualitzar que les dones sempre hi hem estat. I d'alguna manera, i d'una forma potser més metafísica, les dones hem heretat la terra, perquè les dones som les que ens reproduïm, les dones som les que heretem i d'alguna manera heretem la transmissió dels valors i de la quotidianitat. Hem preservat una materialitat i no hem donat importància i s'ha invisibilitzat tot allò que es considera patrimoni immaterial. Si només donem importància a l'escriptura o el que queda, no?, escrit, ens descuidem la gran majoria de les coses. I got these mood swings, I go up and I go down, I do these bad things, every time you come around, but I'm still in the mood for... A casa nostra partim d'una realitat d'herència i notarial amb dues figures, que és l'hereu i la pobilla. L'hereu s'entén que és el fill, el primer fill que neix en el si d'una família i, per tant, el que serà responsable de l'explotació dels títols i d'heretar i concentrar. La política de l'hereu és concentració de capital i de terres. La pobilla és la filla gran. Tanmateix, la feina és col·locar la pobilla, que s'havia de casar amb alguna altra família, d'alguna manera per seguir concentrant propietats, no? I a partir d'aquí, si la pobilla passa a formar part d'una altra família, és l'home el que agafarà la veu cantant o el que ha agafat la veu cantant, el que anirà a les reunions d'aspectes vinculats amb la compra, amb la venda, amb el negoci, amb l'explotació. I la dona, arrel també de la cultura en la qual hem crescut, s'ha reproduït que la dona sempre ha estat en l'espai privat. Una activitat tan transcendent com podria ser la matança del porc. El porc qui l'engreixa? L'engreixa la canalla, les dones de la família. Però el mata com a ritual els homes. I qui fa les botifarres? Nosaltres. I totes mengem, i tots mengem botifarres. El reconeixement és que són els homes qui maten el porc, però la matança és femenina, perquè llavors qui endreça el rebost, qui confita la cansalada, han estat tradicionalment les dones. Qui explicava les rondalles a la vora del foc? Les dones. Qui s'entretenia pensant en el futur dels fills i les filles, en aquest cas les filles, no?, de tenir un bon aixovar? Les dones. Els dolços, les dones, no? I en aquest sentit és que ho hem de reexplicar tot. Aquest heredar valors, aquest heredar, no?, la transmissió del lloc on ets, ho han fet sempre, sempre, sempre les dones. I d'alguna manera, jo m'arriscaria a dir, no?, en un exercici de ciència-ficció en clau femenina, doncs que realment sempre hi ha hagut un matriarcat invisible. Hem de construir la història que hem acumulat o que se'ns ha explicat. Perquè qui majoritàriament ens ha explicat la història? Homes. Les estratègies femenines han estat molt imaginatives en tots els indrets, en totes les contrades catalanes. Per exemple, a les Terres de l'Ebre, a Santa Bàrbara, estan recuperant ara en forma de festivitat el rijijiu. El rijijiu era un crit que es feien les dones per comunicar-se
entre mas i mas. El que allà baix en diuen les mesades. Ens controlem, quan no tenim ningú a casa o ens volem comunicar per alguna cosa, tenim un cant propi de comunicació. Són formes de resistència, evidentment, perquè què han fet les dones? Han escoltat molt, però també han callat molt. Però aquest callar no vol dir ser inactiu, perquè hi ha hagut dones molt valentes, dones que han fet la guerra pel seu cantó, dones que han posat les coses al seu lloc des d'aquesta aparent forma inofensiva de fer. Això, per exemple, es veu molt amb un altre llegat, no, que tenim en el món rural, però que d'alguna manera explica també la fase de la industrialització, són les colònies industrials. La conxorxa que es pot arribar a fer, no, en una fàbrica on la força laboral era femenina, però els càrrecs de poder i de control eren masculines, és que realment tu t'havies de crear aliances. Què tenim d'això? Ara mateix tenim memòria oral. Per què? Perquè el llegir i l'escriure, en el cas de les dones, no servia per res. Per tant, tot el que hem heredat molt més és de memòria oral. No hem evolucionat tant. De fet, estem en una situació que jo crec que el patriarcat, jo crec que cada dia acampa més al gust d'alguns. I en alguns aspectes hem empitjorat. Eh? Això també cal deixar-ho en primera instància. Jo crec que forma part d'una observació, de mirar l'entorn, no? Crec que funciona molt bé la metàfora d'heretar la terra. Això ens explica de forma molt clara que heretar la terra en el que seria, no, la transmissió de capital passa per unes notaries on, no, de nou, el patriarcat ha estructurat el llegat que es considera com el llegat real patrimonial actual, quan heretar la terra o heretar l'amor a la terra és una política de transmissió on les dones, per la pròpia genètica i pel fet de reproduir-se, transmeten, aporten vida, no? I jo crec que en aquest sentit la vida l'hem d'interpretar des de un posicionament molt viu. I això què implica? Doncs implica que tant les generacions més grans com les nostres generacions, com les generacions de canalla més petita, això ho entengui com un valor. I si volem trencar algunes de les tradicions, perquè el món rural ha estat molt conservador i les dones ho hem mamat, hem de ser capaces de fer-ho i de dir-ho. Ens hem de poder empoderar per dir, ei, prou. I a partir d'aquí, ho expliquem, no? Necessitem més dones historiadores, necessitem més dones pageses, necessitem més dones propietàries, necessitem més dones a tot arreu, perquè llavors nosaltres puguem contestar la veu patriarcal, masculina, que encara domina.
Si teniu ganes de saber més sobre el tema, podeu llegir el llibre L'altre món rural, coeditat per Rosa Cererols i publicat per Tigre de Paper.
Les dones i els dies. A Catalunya Ràdio. Rich bitch. Rich bitch. I'm a rich bitch.
A motherfucking rich bitch. Per mantenir el patrimoni s'han de tenir diners. Però que curiós que per les que han de tenir cura d'aquest patrimoni no n'hi ha. La feina de restauradora i conservadora és una professió molt feminitzada i també precària. En aquest terreny ha aprofundit aquests dies la Sílvia Andrés i, vaja, que m'ho explicaràs tot, no? És una mica així.
Exacte, i primer de tot hem d'entendre a què es dediquen, perquè és important. La Mercè Gual, presidenta dels Conservadors Restauradors Associats de Catalunya, ens aclareix els conceptes.
Normalment un té la imatge de la restauradora que treballa amb la bata blanca amb el pinzellet sobre un quadre. No només treballem sobre pintures, som professionals que hem estudiat un mínim de 4 anys. Amb uns estudis s'adquireixen coneixements teòrico-pràctics i amb un alt contingut científico-tècnic. Hem d'aprendre biologia, química, física, fotografia. Evidentment, tenim unes habilitats manuals evidents. Tenim la responsabilitat directa sobre la conservació i la restauració del patrimoni històric, artístic, arqueològic, científic o tècnic.
És un sector on la presència quantitat de dones és aclaparadora, un 86%. Un 32% d'aquestes dones tenen entre 40 i 49 anys. El 25% estan en la trentena. Les dades, Montse, no deixen dubtes. Segons l'Anna Bertral, conservadora restauradora de béns arqueològics i fidel oient del nostre programa...
Així m'agrada.
Així ens agrada molt, Anna. Aquesta majoritària presència femenina fa que es consideri un ofici de menor importància.
Veiem que és una professió feminitzada totalment, o sigui, el 86% de les persones que s'hi dediquen són dones, i és això, o sigui, el ser una professió feminitzada porta potser aquesta baixa consideració. Dintre del propi sector ens en donem compte d'això, que ser tan feminitzat potser també implica tots aquests problemes i aquestes mancances que notem que tenim com a professió envers la manera com ens té de veure la societat i com se'ns pren seriosament o no, tant les institucions o la societat en general, saps?
Que sí, que sí. La dona històricament ja sabem que sempre ha estat lligada a la delicadesa, a la paciència, a la destresa... Com si només per ser dones tinguéssim aquesta mena de do, per dir-ho d'alguna manera. I així seguim nosaltres fent aquestes coses mentre els altres s'ho miren. Jo he arribat a sentir allò de frega-t'ho els plats, que ho fas millor.
I molts també pensen que qui millor que nosaltres per cuidar una escultura, una obra d'art i un tros d'os de Tyrannosaurus rex.
Segurament perquè és això, és el tema de les cures, que és un paper que sempre s'ha anat com enfocant cap a les dones. Llavors, clar, si estem parlant de patrimoni i de les persones que cuiden aquest patrimoni, doncs clar, és normal que es vegi com una cosa més femenina. Una frase que sempre tinc al cap i que ja fa uns anys que la vaig sentir en una conferència del Manel Miró, que és del Freeman Tilden, que diu que mitjançant la interpretació del patrimoni arriba la comprensió. Mitjançant la comprensió l'estima i mitjançant l'estima la protecció.
Et confesso que m'he enamorat de la frase. No pots protegir res si abans no ho estimes i ho comprens.
Sí, però jo et diria, potser llavors és que les dones estimem massa i ho comprenem tot.
Però la realitat té poc de romanticisme. Un 62% de les conservadores restauradores treballen en l'àmbit privat. És més, determinats museus importants no tenen conservadores restauradores en les seves plantilles. És un sector poc mimat que, a més, com explica la Mercè Gual, té unes precàries condicions laborals.
Hi havia una gran quantitat de gent que és autònoma, són microempreses o per ells mateixos o per elles mateixes, i al ser majoritàriament autònoms, crec que som sobre el 47% d'autònoms, i això implica una gran precarització, perquè els autònoms cada vegada es precaritzen més, junt amb una manca de marc normatiu, i aquesta qui és autònom moltes vegades treballa en situacions molt precàries.
Déu-n'hi-do, ja sabem que sí, el sector que sigui, això de les cures sempre està infravalorat.
I sense marc normatiu ni conveni. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Però el més curiós del cas és que és una professió que s'ha feminitzat fa relativament poc. Fa unes dècades els senyors eren majoria. L'Anna Bertral ens parla d'aquest abans i després.
I les dones podem estudiar a la universitat des del 1910. O sigui, això ja ens porta a que tenim com un retrocés en el fet de poder accedir a segons quins llocs. Trobem que les dones comencen a entrar a formar part dels museus, part d'una casa d'arqueologia, a partir de 1930-40, tot eren homes. Les dones hi anaven a través de que eren filles o dones de...
Jo crec que, a més, un cop van veure que això era tan cansat i que t'havies de cotxar, van decidir que ho fessin les dones, no?
Aquesta herència patriarcal, però, arriba als nostres dies, com denuncia la presidenta dels Conservadors Restauradors Associats de Catalunya.
Estem preparades per fer qualsevol feina, podem pujar una bastida, treballar amb material arqueològic pesant, ja ho tenim assumit, però sí que s'està constantment demostrant. Hi ha micromasclismes a nivell de... ja agafo jo la maquinària pesant, vull dir, has d'estar constantment treballant-hi. Hi ha hagut una millora, evident. El que passa és que ens falten referents, això sí que és veritat, a nivell de direcció. Mira, un exemple que tenim molt evident és que l'Escola Superior de Restauració i Conservació de la Generalitat de Catalunya, que és la que ofereix el grau, el seu equip directiu són tot homes. I això no deixa de ser sorprenent.
Deixem això de micromasclismes perquè a mi, no sé si et va passa tu, que a mica se m'omple la pica, saps què
sí,
vull
sí,
dir?
Sí, estarem totalment d'acord. Tant l'Anna Bartral com la Mercè Gual han tingut referents femenins en les seves respectives carreres, unes referents que de nou no surten als llibres d'història o en la biblioteca universal que és internet.
El oro pudo más que mi dolor, no tuviste compasión de mi agonía.
Segurament l'especialitat més popular de la conservació-restauració és l'arqueologia. Qui de la nostra generació no ha vist Indiana Jones?
Oh, que bonic! Ah, Indiana Jones, no? Com a referent femení tenen la Lara Croft, clar. Un referent sexualitzat a més no poder. A molts ens ha ajudat per introduir-nos en aquest món quan érem petits i dir, ostres, que xulo, però és veritat que després quan arribes a el que és l'arqueologia en realitat, dius, és que no té res a veure. A treballar en una excavació és dur, és, hi ha molts dies tediosos, hi ha dies que no trobes res o el que sigui. Vull dir que no és el típic d'anem a buscar el tresor, no.
El cinema sempre té la culpa de tot a vegades.
Aquí.
I després tenim un altre punt a parlar, i és que quan tu visites, per exemple, terres angleses, et trobes amb una absoluta veneració pel seu patrimoni. Tot està tan cuidat, Montse, tot és tan bonic. Hi ha països europeus que se senten orgullosos de les seves masies i que les cuiden. En canvi, aquí és un pèl diferent.
Catalunya és un país amb quantitat de patrimoni que no te l'acabes. El que passa que potser falta cuidar qui cuida aquest patrimoni i cuidar-lo. Les ganes hi són, el que passa que potser no s'hi dediquen els recursos que s'hi haurien de dedicar. El que reivindiquem als restauradors és el treball de formigueta, o sigui, s'ha d'estar cada dia allà amb el patrimoni. I és veritat que en altres llocs sembla que es cuida molt més el patrimoni.
Tenim poca cultura del que podríem anomenar la cura patrimonial. No sé si recordes la restauració d'una pintura del segle XIX que va fer uns anys la Cecília Jiménez de 80 anys, Alexe Homo.
Trobo que te'n recordes molt de Cecília Jiménez. Jo me'n recordo més d'Alexe Homo i de tota la...
És que a mi he trobat el nom i vaig dir, vaig a parlar de la Cecília. Perquè, a veure, ho podríem dir d'una manera elegant, no va ser cap mena d'obra d'art, tot el contrari, i l'Anna Bartral té una opinió ben clara.
Això ens ha fet molt mal com a professió i com a professionals que tractem amb el patrimoni, perquè no és restauració. Aquella senyora, amb tota la seva bona voluntat, tot el que tu vulguis va intentar fer, no se sap el què, perquè l'únic que va ser destruir, i això s'ha de dir. Allò no és restauració, la restauració implica uns estudis, implica una especialització, implica constant renovació dels coneixements.
Jo també t'he de dir que jo vaig pensar que els havia visibilitzat perquè justament allò que havia fet aquella pobra dona era tan horrorós que tothom van dir per què no ho ha fet ningú que en sapigués de veritat.
Sí. Look, my bitch is all bad, my niggas all real, I ride in his dick in some big tall hills, big fat checks, big large bills, run out flip like 10 car wheels, cold ass bitch. Les dones en el món de la conservació-restauració sempre han estat, però no se n'ha parlat. Així que abans d'acabar volia conèixer algunes de les pioneres a casa nostra. L'Anna Bartral ens presenta la primera.
I llavors el que m'agradaria és destacar doncs, a la Montserrat Pugès, que és la responsable de conservació i restauració del Servei d'Arqueologia de Barcelona, de l'ECU. Es va veure que hi havia la necessitat de tenir aquesta figura des de l'any 1991. I és molt important. La figura de la Montserrat, a nivell de formació, ha format a moltíssima gent. Gairebé totes les arqueologies, si hem tingut la sort de poder passar per Zona Franca, és fantàstic. I ha fet una feinada i continua fent-la.
L'Anna també en va destacar la Júlia Chinchilla, molt lligada a l'Escola de Conservació-Restauració de Béns Culturals de la Generalitat de Catalunya. La Mercè Gual també ens parla d'una altra pionera.
A nivell de conservació i restauració de patrimoni de paper, d'arxius, és, sens dubte, la Montserrat Negra, morta ara fa uns 6 mesos. Ella va viure sempre envoltada d'arxius i va treballar molts anys als Arxiu Històric de Barcelona.
La Mercè Gual acaba amb una reivindicació clara.
Que ens cal un marc normatiu que ens defineixi, que defineixi les nostres competències. Dins de la llei de museus no existeix la figura de conservador-restaurador i això provoca que hi hagi una absència de llocs de decisió, un intrusisme, que puguin passar exceomos i barbaritats del gènere i no passi res, que encara existeixi la bona voluntat dintre la conservació i restauració, que existeixi una invasió de competències constants.
M'ha agradat molt això de la bona voluntat. Doncs escolta, m'ha encantat saber el que fan les conservadores i restauradores, saber que és una feina feminitzada, precària, però que busquen definir-se. Sílvia, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
Adéu, adéu.
Merci.
Les dones i els dies. Budellam de Famellam a Catalunya Ràdio.
Digueu-me per què quan la vida em somriu, a mi em cauen les llàgrimes. Guillermina Mota, cantautora.
Sentiu aquest crit? No és cap índia de les muntanyes Apalatxes. És una senyora de Santa Bàrbara, al delta de l'Ebre, fent l'orrijijiu.
No sé si m'has pres alguna cosa, si m'has donat una altra solitud.
Però què és l'orrijijiu? Ens ho explica la Zoraida Rosselló, organitzadora del festival que pren el nom del crit, juntament amb Anna Zaera.
Era un crit que servia per a comunicar-se entre camp i camp d'oliveres, no? Quan anava la gent a arroplegar les olives. És un crit que ja està en desús perquè la recollida de l'oliva ha canviat de format, no? Bueno, les darreres dones que van anar en grups de xiques joves a fer la collita de l'oliva, sí que ens han explicat que hi havia ja un rotllo de festeig, no? En altres tropes, en altres grups, i el rijijiu era pues, lo crit, no? Lo crit para dir, ei, esta nit volem festa amb altres, no? Ens volem conèixer, volem buscar aquest espai per a compartir.
Lo rijijiu és un cas clar de patrimoni material transmès sobretot per les dones.
El rijijiu el feien tant homes com dones, però és veritat que les dones tenien un paper protagonista com a les persones que habitualment residien a les masades o com a mínim hi estaven tot el dia. També la nostra intenció era posar l'accent en la faceta social i pública de les dones, també considerar-la una figura que feia de nex entre el veïnatge i com el crit representa també aquest poder de ritual, de força, d'alegria.
Tot aquest univers del rijijiu es va resumir perfectament en un festival d'arts vives a les masades d'aquest poble del Delta, Santa Bàrbara, i així es barrejava el patrimoni immaterial de les masies, dels masos, amb l'immaterial del crit. En els esdeveniments i rituals públics sempre es posa l'accent en els homes. Les dones s'associen poc amb l'art, la festa, la creació i la vida comunitària. Per això aquest festival volia posar molt el focus en les dones. No és casualitat que un parell de dones com la Zoraida i l'Anna estiguin posant en valor aquest crit ancestral de les seves àvies i que l'utilitzin també per plantejar-se nous reptes de present i de futur. Escoltem l'Anna i preneu notes de tot aquest món que va a l'essència del que som. Us avançaré una cosa, no cotitza en borsa.
Les senyores de 70, 80 anys van voler participar en el gran concert de rijijius que van fer. Un col·lectiu feminista local també van voler fer la dramatúrgia d'una processó en la qual es reproduïen molts d'arquetips locals, però des d'un punt de vista queer, com per exemple la Marfanta, un personatge legendari local, que és una espècie de persona que apareix a les nits amb un llençol a sobre, i també vam recuperar la figura de les pubilles, però li vam donar un enfocament de gènere i un enfocament LGTBIQ.
Si us ha agradat el que heu sentit, el Festival Rijijiu es va celebrar el passat mes d'octubre, però segur que se'n faran altres edicions. Esteu atentes a rijijiu.cat.
Hi ha un xic que m'ha posat les ales a les mans.
Si el crit de rijijiu és un crit de vida, i diguem-ho clar, de festeig, el que també s'ha transmès entre les dones és l'acompanyament a la mort. Les dones són les que històricament s'han encarregat de la vella, les que preparen el mort. I no marxem de les Terres de l'Ebre. En aquest cas, anem a la Ribera d'Ebre. També són dues dones les que han volgut explicar en un llibre que es diu Portadores d'un cicle sense fi, la Sandra Ordoño i l'Helena Parra, aquest procés tan especial. Les dones tenen un rol de cuidadores fins i tot després de la mort de l'individu. Parlem amb la Sandra, que va entrevistar moltes altres dones de la zona per escriure el llibre.
Cuidaven el moribund, brodaven els llençols que es posaven damunt del malalt quan se li donava la comunió, quan es practicava l'extremunció, no?, abans de morir. La preparació del difunt la solien fer elles, i algunes entrevistes amistades també recordaven haver de cuidar-se, de tenir la casa neta i ordenada per quan comencessin a arribar els assistents a la vetlla, assegurar-se, no, de que hi hagués suficients cadires per a tothom i preparar alguna cosa de menjar i beure per als assistents. Quan arribava la vetlla, en la majoria de casos ens deien que homes i dones estaven en habitacions separades i que elles, estones, resaven el rosari, però la resta del temps, doncs, conversaven.
I no només això, la feina de les cures no s'acaba mai, fins i tot en aquest moment.
A l'hora de netejar, arreglar i vestir el difunt, si un familiar, un veí, o també en el moment de solidaritzar-se amb altres dones que han perdut a un ésser estimat. En aquests casos, doncs, les dones el que feien era, per exemple, ajudar a preparar el difunt o oferir-se a cuidar els petits d'aquella casa que s'havia vist afectada per la mort d'un familiar, doncs amb la intenció d'alleugerir la càrrega que suposava per als familiars el difunt fer tots els preparatius d'un enterrament com els d'abans, on gairebé tot ho havia de fer la mateixa família, no? I en un moment on precisament, doncs, no es tenia gaires ganes de fer res.
A la Ribera d'Ebre això, però segurament a molts altres llocs. Les morts despertaven la solidaritat entre veïns i eren un element de socialització, sobretot entre les dones, i posaven la cura, el caliu, la solidaritat i la proximitat. Les dones tenien aquest paper molt important en tot el procés previ a l'enterrament, però fixeu-vos que en arribar a l'església el seu protagonisme comença a diluir-se.
En el cas dels homes, ells esperaven a fora la porta del temple. Les dones entraven directament dins l'església on s'asseien a la banda esquerra. Després entraven ells, acompanyant el difunt, i s'asseien a la banda dreta. Un cop es sortia de la cerimònia, el difunt es traslladava al cementiri. En la majoria de casos ens van explicar que eren els homes qui l'acompanyaven i que, en canvi, elles el que feien era tornar cap a casa, on allà, doncs, seguien rebent el condol de la gent.
I ja ho sentiu, a part de les cures, una altra obligació només per les dones: anar vestides de negre, mínim durant un any. Si no ho feies, eres criticada. Un cop més, un sistema de control cap a elles.
No ens va semblar que a les dones que vam entrevistar els hagués fet cap gràcia haver d'anar de negre en el seu moment. De fet, moltes avui es pregunten quin sentit tenia tot plegat. La Magdalena de Flix, per exemple, va recordar que 2 anys després de la mort del seu pare, a la seva mare encara no li semblava del tot bé que anés al cinema. I també va explicar que amb un estat d'embaràs avançat va ser una calamitat per ella haver d'anar a ple estiu tapada. La majoria d'elles ens van explicar que quan eren joves i estaven de dol no se'ls deixava assistir a segons quines activitats lúdiques o festives, i que fins i tot sent nenes i coneixent molt poc el difunt no podien jugar i havien d'anar vestides de mig dol.
I si aquestes dones decidien evitar les tradicions, què passava?
Les dones sempre han tingut un vincle més estret amb la cultura i les tradicions, han contribuït a mantenir-les i a reproduir-les. En aquells moments totes ho feien perquè és el que s'havia de fer, i segurament també per por a la crítica i la represàlia. I les que es van saltar les normes, com per exemple la Rosa Maria de Móra d'Ebre, que va decidir no anar de negre quan es va morir la seva mare, doncs rebien per totes bandes. Ella, per exemple, va dir que va ser molt criticada al poble, i sobretot per dones. I ells, en canvi, no vivien tan reprimits. Si anaven al bar, doncs no passava res. S'havien de fer els durs, no? Perquè un home que portava massa temps demostrant el seu dolor no era un home fort, no? No era un home com cal.
Que les dones no anessin de negre no es perdonava. Les dones sempre han d'obeir a la Ribera d'Ebre, al Montsià i a Montreal.
En mi
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
En el programa d'avui hem après que dones valentes com la Marta Lloret i l'Esther Parellada són les que mantenen el patrimoni viu de les masies catalanes, mentre les administracions miren a una altra banda. Si sou propietàries o propietaris, feu un cop d'ull al projecte Masiaire, val la pena. Recordem també les paraules de la Rosa Cererols: tot el que hem fet les dones és invisible. Qui se'n recorda? Com se'ns explica el món? I que curiós que el patrimoni, que en molts casos encara pertany a l'home, quan es tracta de restaurar-lo o conservar-lo, llavors sí que volem que se n'encarreguin les dones. Recordeu, el 86% de les professionals de la conservació i la restauració són dones. Molt a reflexionar i també molt a denunciar. Aquest programa, que és patrimoni de la ràdio, l'hem fet possible Susana Ortega, Sílvia Andrés, Anna Ferrer Albertí, Clara Ardèvol, Gemma Safontria, Josep Fors, Ismael Cebrián i, fent trontollar els fonaments, Montse Virgili.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Acabem amb una de les primeres coses que les dones de la nostra vida ens deixen com a patrimoni: les cançons bressol. A mi em cantaven aquella de la Mare de Déu quan era xiqueta, en català de la Ribera d'Ebre, però segur que hi ha xiquetes que li cantaven aquesta que sentim avui. Les llengües es perden, però les goles de les mares no s'apaguen mai. Fins la setmana que ve, oients.
Go day.